Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat investiga possibles irregularitats de l'empresa de viatges responsables de l'autocar que ahir va tenir un accident a l'Alta Cerdanya que va causar 2 morts i 47 ferits. L'autocar havia sortit d'Andorra i tornava a l'Hospitalet després d'una excursió. Glovo es compromet a deixar de treballar amb repartidors autònoms i a fer-los contractes laborals. Això permetrà regularitzar 60.000 treballadors, segons la ministra Yolanda Díaz. La companyia arrossega multes milionàries per vulneració dels drets dels seus repartidors. L'any 2023 van néixer a Catalunya 54.000 nadons, la xifra més baixa dels últims 70 anys. El nombre de defuncions va ser de 67.000, segons dades de l'IDESCAT. Per ser 6è any consecutiu, el creixement natural de la població és negatiu i la mitjana de naixements per dones en edat fèrtil se situa en mínims històrics 1,1 fills per dona al 2023. Oriol Junqueras s'obre a pactar amb Foc Nou d'Helena Solà i Alfred Bosch per assegurar-se la presidència d'Esquerra a la segona volta del dia 14. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras no ha aclarit si l'acord passaria per integrar membres de Foc Nou a la seva candidatura per l'executiva. El president de Síria, Bashar al-Assad, denuncia que l'ofensiva contra les seves forces al nord del país s'enmarca en un intent d'Occident de redibuixar el mapa del Pròxim Orient. Al-Assad ha rebut el suport de Rússia i l'Iran, els seus principals aliats. Els combats al nord de Síria ja han deixat més de 450 morts. Victòria de les esquerres a les eleccions legislatives romaneses amb un fort avenç de l'extrema dreta que aconsegueix un terç del Parlament. Romania és membre de la Unió Europea i de l'OTAN i un veí estratègic d'Ucraïna en guerra des de la invasió de Rússia fa prop de 3 anys. El nou musical de gran format, El dia de la marmota, dirigit per Enric Cambray i Manu Guix, ultima els assajos abans de l'estrena aquest desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. És la primera versió no anglesa d'aquesta obra i es representarà en català. És un dels grans títols de la cartellera teatral d'aquesta temporada. La coincidència, la cartellera de cinema de les segones parts de Baiana i Gladiator, juntament amb el musical Wicked, ha provocat que aquest cap de setmana hagi estat el millor de l'any per a les sales de tot l'estat. El dissabte més ingressos del 2024 ha estat precisament el 30 de novembre. Els esports.
Tragèdia en un estadi de futbol de Guinea. Segons fonts oficials del govern d'aquest país africà, hi ha 56 persones mortes després dels greus enfrontaments ocorreguts entre la policia i un nombrós grup d'aficionats durant un partit disputat ahir al vespre. El Barça fa hores d'ara el darrer entrenament abans de jugar demà a Mallorca, un partit avançat de la 19a jornada de Lliga. Els de Hansi Flick, que després ha de comparèixer en roda de premsa, buscaran trencar una ratxa de 3 partits seguits de Lliga sense guanyar. I també aquesta tarda acabaran de preparar els seus partits de la segona ronda de la Copa, l'Espanyol i l'Europa. Els blanquiblaus juguen demà a Barbastre i els graciencs rebran a Les Palmes.
I pel que fa al temps, domini dels núvols i precipitació feble a l'Aran i comarques veïnes, cota de neu que baixarà als 2.000 metres. Les boires es mantindran al Pla de Lleida, tot i que menys extenses. L'ambient fred, ben viu, i ambient poc fred a la resta, mestral i tramuntana a última hora. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia pendents de l'estat dels ferits de l'accident d'autocar ahir a la Catalunya Nord, que va provocar 2 morts. La major part dels lleus ja els han donat d'alta. Els més greus els han traslladat a hospitals francesos i a Puigcerdà. Hi ha 4 ferits menys greus. L'autocar venia d'Andorra i anava cap a l'Hospitalet de Llobregat, on havia sortit amb 47 persones. Era un viatge de baix cost, amb anada i tornada el mateix dia. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha confirmat que l'empresa que va organitzar la sortida podia haver subcontractat l'autocar perquè d'entrada aquesta empresa no tenia llicència de garatge de vehicles. El 2023 van néixer a Catalunya 54.000 nadons, la xifra més baixa dels últims 70 anys. des de la postguerra, per tant. Un terç dels naixements són de mare estrangera, marroquina en primer lloc, seguida de les dones pakistaneses i colombianes. I si miren per municipis, Salt és on hi ha més naixements de mares estrangeres. Les dades a l'IDESCAT, fetes públiques avui, també constaten la defunció de 67.000 persones l'any passat, sobretot en el grup de 85 a 89 anys. La central nuclear Ascó 2 a la Ribera d'Ebre porta 21 dies aturada per una avaria important a l'alternador i en aquest període han deixat d'ingressar més de 75 milions d'euros en energia que no ha produït. Això, i que Ascó 1 està aturada per una recàrrega, fa que augmenti el preu de l'energia, que, de fet, ha arrencat el desembre en màxims d'aquest any 24. Us explicarem el problema afegit en què es troben les persones que es formen per ser futurs camioners, una professió amb greus problemes de relleu generacional, i és que quan han de fer l'examen de conduir han d'esperar-se molts mesos, especialment a Girona i Barcelona, perquè no hi ha prou examinadors. I passarem per Lleida, on avui 120 municipis del Pirineu, Aran i de la Plana de Lleida ja tenen operatiu el servei de banca mòbil del govern. Beneficia més de 41.000 habitants de poblacions on ja no hi ha oficines bancàries fixes. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nilvia, en Dani Jiménez, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia, amb Marta Romagosa.
Les autoritats franceses investiguen la causa de l'accident d'un autocar ahir a Portè, a l'Alta Cerdanya, que va causar 2 morts i una quarantena de ferits. El vehicle portava, a més del conductor, 46 persones a bord, la majoria de nacionalitat colombiana. El viatge havia començat a l'Hospitalet de Llobregat amb destí a Andorra i el sinistre va passar quan ja tornaven a la tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat l'Hospital de Puigcerdà, on es van traslladar bona part dels ferits. Parlon acaba d'explicar que s'han posat a disposició del responsables de la investigació francesa. Doncs bé, allà, des d'ahir, a l'Hospital de Puigcerdà, hi tenim a l'Eloi Barrera. Eloi, explica'ns-ho, bon dia.
Què tal? Bon dia, Marta, bon dia a tothom. Doncs justament fa una estona, aquest matí, han marxat ja de l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya els 4 ferits que encara hi quedaven ingressats. Eren 4 persones que tenien ferides lleus, però que han requerit atenció psicològica. Entre ells hi havia un menor d'edat. Des que hi va haver l'accident ahir al vespre, per aquest centre hospitalari de la Cerdanya han passat la majoria de passatgers de l'autocar sinistrat, 32 persones, i 8 les han hagut de derivar a hospitals de Barcelona perquè presentaven complicacions i aquí no els podien atendre. En canvi, els 12 passatgers que van quedar més malparats al moment de l'accident, els crítics, els més greus, entre els quals hi ha el conductor de l'autobús, els van traslladar directament a hospitals francesos, Perpinyà, Tolosa, Foix i Montpellier. Ara, doncs, a aquesta hora del matí hi ha entre 15 i 20 persones hospitalitzades en diversos centres de Barcelona i la Catalunya Nord. El balanç actual de víctimes mortals és de 2 persones. Com dèiem, aquí a Puigcerdà, el director mèdic, Salvador Sarrà, reconeixia que no estan acostumats a gestionar un volum tan gran d'urgències. Això no deixa de ser un hospital comarcal. Però tot i això, diu, està satisfet amb la resposta que han pogut donar-hi.
Un hospital tan petit, 32 afectats, encara que algú pugui pensar que un lleu no dona fenya, va ser un impacte molt fort. I a nivell organitzatiu, la veritat és que no vam patir, curiosament. No vam patir i estem gratament sorpresos.
El doctor, per cert, ha volgut agrair la col·laboració dels metges i professionals sanitaris que ahir, sense que ni tan sols els convoquessin, es van presentar a l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, arribant a quadriplicar la plantilla del que seria habitual en un diumenge a la tarda. Això, Marta, pel que fa a l'atenció mèdica. I pel que fa a l'accident, què va passar ahir la tarda en aquesta carretera N320? Doncs la gendarmeria francesa ja ho està investigant. Al municipi de Portè, a l'Alta Cerdanya, aquesta carretera és una carretera complicada, una carretera de muntanya plena de revolts. Alguns testimonis, a més, asseguren que el vehicle va fer diverses ziga-zagues abans de xocar, abans de l'impacte contra el mur lateral d'aquesta carretera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, que és ara mateix aquí a l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, afirma que els Mossos col·laboraran en la investigació amb la policia francesa per mirar d'aclarir les circumstàncies d'aquest accident.
La investigació d'aquest accident es portarà a donar a terme per les autoritats franceses. Sí que és veritat que per part de Mossos d'Esquadra ens posarà posarem a disposició perquè si en algun moment no es requereix alguna informació complementària que puguem aportar. Com sabeu, els accidents de trànsit habitualment d'aquestes característiques són investigacions llargues en el temps.
Parlon, a preguntes dels periodistes, no ha volgut especular sobre les possibles irregularitats de l'empresa que organitzava aquesta excursió a Pas de la Casa. Insisteix un cop més que això haurà d'aclarir la investigació de les dues policies.
Gràcies, doncs, Eloi, des d'aquest hospital transfronterer de Puigcerdà. Bon dia.
Bon dia.
Doncs, mentrestant, des de l'Hospitalet, que és d'on va sortir, com explicàvem, l'autocar accidentat, l'Ajuntament investiga aquesta empresa que va organitzar el viatge. En una compareixença que també ha fet l'alcalde, ha confirmat que l'empresa no tenia llicència de garatge de vehicles, però podria haver subcontractat aquest autocar, Miquel Jarque.
Sí, és un fet que si l'empresa té tots els papers en regla, no seria il·legal. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat que el viatge era d'un sol dia, amb origen i destinació a la ciutat de l'Hospitalet. Es tractava d'una excursió de baix cost, amb pujada i baixada a Andorra. Es tractaria d'un trajecte fet amb un autocar que fonts consultades per Catalunya Informació seria Hispatravi, tindria la seu a Cervelló.
Pel que ens ha arribat, són tipus de viatges que es solen organitzar tot arreu, que algú coordina, contracta els serveis d'alguna empresa i fan un sube i baja. Sembla ser que podrien haver parat també a un punt de Barcelona.
Sembla que aquesta segona parada per recollir passatgers s'hauria produït, a falta de confirmació oficial, al barri del Bon Pastor, de Barcelona. Pel que fa a l'empresa que hauria organitzat la sortida és Xavi Tours, que té seu a l'Hospitalet.
L'empresa no té llicències per operar com a garatge d'autocars, amb la qual cosa això no vol dir que pugui fer de mitjancera o contractar amb altres empreses que sí que tinguin aquesta autoritat, aquesta autorització. I després nosaltres ahir per la nit ja vam convocar la primera reunió del CECOAL precisament per l'emergència. Estem pendents de la confirmació de la procedència d'aquests veïns. I
l'alcalde ha confirmat que està en contacte també amb la cònsul de Colòmbia, que s'ha desplaçat al lloc dels fets, ja que la majoria d'accidentats tindrien procedència d'aquest país llatinoamèricà.
El foc d'ahir al vespre en l'edifici de la Fundació Catalònia a Cerdanyola del Vallès, on hi viuen persones amb discapacitat intel·lectual, el va provocar una resident. La dona va calar foc al matalàs de la seva habitació. Dels 10 atesos pel fum, només en queden 2 a l'hospital, que avui ja rebran sortosament l'alta. Anem cap a Cerdanyola. Marta Vallès, sabem exactament com va anar. Bon dia.
Hola, sí, bon dia. Doncs és el mateix director general de la Fundació Catalònia, el doctor Joaquim Serraïma, qui ens ho explica.
Una de les usuàries que tenim aquí, que tornava d'una visita a l'hospital, devia ella agafar un senador, mistos o alguna cosa així. Quan va arribar aquí, se va fer la revisió que es fa a tots els casos aquests de persones molt complicades. Pensa que són gent amb discapacitat, trastorns de conducta i malaltia mental associat, per tant, molt complicat. Va provocar un incendi a la seva habitació, va encendre el matalàs, va fer una fumera de cida, els monitors sí, se'n van donar compte, van funcionar molt bé, van buidar l'edifici ràpidament.
El fum va afectar 10 persones en total, entre les quals un bomber. Com dèiem, la majoria ja han tornat al centre, en queden 2 que aquesta tarda ja els hi donaran l'alta. L'edifici afectat és un dels 10 que hi ha en aquest centre de la Fundació i que és el principal. Està a la carretera de Cerdanyola, envoltat de bosc, aquí a Collserola, on ens trobem, i fa un total de 12 hectàrees. Aquesta fundació privada, però, que col·labora amb serveis socials, atén persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de la conducta i malalties mentals. El bloc on hi ha hagut el foc, que es diu Joan Bofill, té 34 places. Les persones que viuen on hi ha hagut l'incendi han pogut passar la nit en una unitat d'un altre edifici que s'acaba just de rehabilitar, a l'espera que s'arregli la part que s'ha cremat. Ens ho diu el director.
El centre general està funcionant, tot està funcionant normalment. L'edifici afectat, estem pendent dels atestats dels Mossos per entrar a arreglar-lo, amb la idea que d'aquí 2-3 dies ja puguin els nois tornar allà. És un edifici molt preparat per fer contencions, per gent molt complexa. Ara estan en un edifici que està preparat per gent d'una altra tipologia, no? Per tant, això és una mica de problema, una mica d'esgavell. Pràcticament hem doblat el personal.
Aquí viuen un total de 450 persones en edificis diferents en funció de la seva complexitat.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
La central nuclear Ascó 2 a la Ribera d'Ebre porta 21 dies aturada per una important avaria a l'alternador. En aquest temps ha deixat d'ingressar més de 75 milions d'euros en energia que no ha produït i de retruc el fet que hagi coincidit amb l'aturada d'Ascó 1 per a la recàrrega doncs està fent pujar els preus de l'energia a l'Estat. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Se sap quan podrà tornar a produir electricitat?
Mira, fons de la central ens explicaven aquest matí que de moment no hi ha data per tornar a produir energia. Ja s'estan fent, de fet, les feines de substitució de les peces que hi ha variades, però com que es tracta d'elements de grans dimensions i de gran complexitat tècnica, les feines encara poden allargar-se uns dies més. L'avaria afecta l'excitatriu de l'alternador, que s'encarrega de transformar l'energia mecànica que fa la turbina en electricitat. És a la part convencional de la central, és a dir, fora de la zona nuclear, però és un element clau i sensible sense el qual la central no pot produir energia. Fa només uns dies que el director general de l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós, Paulo Santos, ja explicava que es tractava d'una avaria delicada.
La excitatriz del alternador, que probablemente la vamos a tener que sustituir, y luego estamos pues trabajando en hacer una serie de comprobaciones eléctricas para garantizar que el alternador no tiene nada, que es solo la excitatriz, y poder sustituir la excitatriz, o si el alternador tiene algo, poder también hacer la reparación que proceda.
La central es va aturar l'11 de novembre. L'Associació Nuclear Ascó Vandellós ja ha deixat d'ingressar, com deies, uns 75 milions d'euros en aquest temps. En condicions normals, Ascó 2 genera 25.000 megawatts hora d'electricitat cada dia. És a dir, deixa de facturar més de 3 milions d'euros cada dia que està aturada. Tampoc produeix Ascó 1, que està fent la seva recàrrega de combustible. Aquests 2.000 megawatts de potència menys a la xarxa elèctrica estan obligant a activar alguns grups de cicle combinat de gas per suplir-los, cosa que de retruc es de fent pujar el preu de l'electricitat a l'Estat.
Doncs sí, estem en zona de màxims ara mateix. Gràcies, Manel.
Bon dia.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per mirar com tenim la circulació arreu del país i el transport públic. Ho fem, com sempre, amb la Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu encara pas alternatiu a la comarcal 252 a Garriguella per una col·lisió de dos turismes. Per tant, hi ha circulació un pèl més complicada en aquesta zona. Un carrer tallat a la C15 Santa Fe del Penedès, sentit Sitges. Aquí es continuen fent feines per retirar un camió, per tant, alerta. I retencions per obres a la comarcal 162 a Urús, a la Baixa Cerdanya, i a la C63 a Vidreres, un tram força compacte. A la Nacional 2 s'aturen a Tàrrega en tots dos sentits i ara hi ha cua compacta a la ronda de dalt de Barcelona, de Vallcarca a Collserola, a Sant Llobregat, per una topada. A la resta, en general, s'està circulant prou bé.
A la baixada. Ja ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Previsió de cara a aquesta tarda que ens indica intervals de núvols a gran part de Catalunya, boira i fred a ponent i precipitació dèbil cap a l'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà. La cota de neu baixant cap als 1.800 metres, com dèiem, però feble. El vent del nord i nord-oest que reforça els dos extrems del país, sobretot de cara a demà, i demà podria disminuir a la tarda una mica la boira, no pas al matí, i estaria més assolellat cap a l'Ebre i més tapat cap a la Val d'Aran i comarques veïnes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'any 2023 van néixer a Catalunya 54.000 nadons, la xifra més baixa dels últims 70 anys, i el nombre de defuncions va ser de 67.000, segons les dades que ha fet públiques l'IDESCAT. Catalunya encadena 6 anys consecutius amb un creixement natural negatiu, en aquesta ocasió de 13.000 persones. La baixada en el nombre de naixements es manté de forma continuada des del 2009, Sara Canyeté.
Sí, la mitjana de naixements i dones en edat fèrtil se situa en mínims històrics, 1,1 fill per dona el 2023, per sota del mínim assolit fa pràcticament 30 anys. De fet, la poca natalitat dels anys 90 explica part de la situació que vivim avui, perquè li toca tenir fills a una generació que ja no va ser nombrosa. Fernando Gil és director del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Aquest any l'índex de natalitat és el més baix, que és 1,1 fills per dona, d'acord? I és el més baix que ha batut el rècord anterior, que era 1,14 fills per dona, que és una dada de l'any 1995, perquè els anys 90 ja van ser uns anys que la fecunditat era molt baixa. Per tant, va néixer poca població.
Una baixada de natalitats ara que es compensa per la immigració.
Sí, un terç dels nadons nascuts al 2023 són de mare estrangera, una xifra que suposa un augment del 2% respecte a l'any anterior. Per nacionalitats, un de cada quatre són de mare marroquina, seguits dels de mare pakistanesa i mare colombiana. De fet, els fills de mare marroquina representen un 8,4% del total de naixements a Catalunya.
Conec França, conec Bèlgica, hi ha una immigració magrebina també molt forta. Un percentatge dels naixements que són de mare estrangera, i en aquest cas doncs, de mare procedent de països del Magreb, també és molt elevat. O sigui, no és una particularitat de Catalunya.
I si mirem per municipis de més de 20.000 habitants, Marta, a Salt, 7 de cada 10 naixements són de mare estrangera, a Lloret de Mar i a Salou ho són 6 de cada 10.
Associacions de camioners denuncien al Catalunya al Dia que s'esforcen per formar conductors i que després aquestes persones es queden mesos esperant poder-se treure el carnet. Recorden que tenen un dèficit de camioners i des de fa anys reclamen a la DGT que garanteixi més examinadors. Girona i Barcelona són les demarcacions catalanes amb més espera en aquests moments. Marxem cap a Girona i tenim allà la Núria Paraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quant de temps s'han d'esperar per poder fer l'examen?
Doncs mira, les associacions de transportistes denuncien que els estudiants s'han d'esperar de mitjana uns 6 mesos per poder fer l'examen de circulació de camions, i tot plegat en un sector que no troba treballadors, com deies. En falten uns 15.000 a tot l'estat, ens ho ha explicat el president de Cetrans Girona, Eduard Ayac.
I per tant, doncs aquí tenim un coll d'ampolla que genera molts alumnes que sí que s'han tret els cursos, però no poden pujar a fer la prova acreditativa per tenir el carnet a les mans.
Remarquen que aquesta espera afecta tant els que es treuen el carnet per primer cop com també els camioners estrangers que poden fer la convalidació. Segons l'assessor del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Joaquim Gil, aquesta situació fa que algunes empreses no els surti a compte contractar conductors estrangers.
Pues clar, la gent, hi ha un rechaz, la gent no vol conductors fora perquè llavors estan 7 o 8 mesos perquè puguin treballar.
Alguns estudiants han trobat una alternativa, marxar fora de Catalunya a fer l'examen, perquè allà no hi ha tanta espera. El Lluc anirà a Sòria. Li corre pressa treure's el carnet de camió, en el seu cas, perquè li demanen com a requisit si vol presentar-se a les oposicions de bomber.
Jo, la primera setmana de gener o així, que seria d'aquí un meset, poder anar a examinar-me, que seria 5 mesos abans del que aquí podria fer-ho.
I algunes empreses també han enviat estudiants a fora.
Portem molts anys ja esperant. Portem molts interlocutors amb qui hem hagut de parlar i que no ens donen una solució viable. Fins i tot hem hagut de flatar autobusos a altres províncies d'Espanya, que és més àgil aquest tràmit.
Marxar, però, no és una opció per als estrangers, ja que han de fer la convalidació del carnet a la demarcació on hi ha l'empresa que els contracta. El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladric, assegura que la DGT els diu que no troba examinadors per a Catalunya.
Molta gent de Catalunya no oposita en aquestes oposicions. Per tant, quan hi ha el repartiment d'aquestes places, són gent de la resta de l'Estat que venen a Catalunya. I el primer concurs de trasllats que poden, retornen al seu territori i aquestes places queden vacants.
Doncs bé, la DGT que ens diu? Ens ha respost que estan fent un esforç per millorar el servei, que en la convocatòria d'examinadors de l'últim any, la meitat, uns 23, han vingut a Catalunya i que s'ha habilitat que puguin fer hores extres. I pel que fa als conductors de camions estrangers, ens diuen que el 2023 van habilitar un canal específic per fer els tràmits telemàtics per les convalidacions. Des de l'any passat, ens diuen que a Catalunya s'han convalidat 453 per permisos de conductors professionals, però això inclou també que ho tinguem en compte, per exemple, els conductors d'autobusos.
Gràcies, Núria Paraire. Bon dia.
Adéu, bon dia.
L'home acusat de conduir ebri i xocar frontalment contra un altre vehicle i provocar la mort de la seva conductora, una mossa d'esquadra, accepta una condemna de 7 anys i mig de presó. S'enfrontava a una pena de 8 anys, però d'aquesta manera, en reconèixer els fets, s'evita la celebració del judici. Maria Núria Rebella, Audiència de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Al final, doncs, s'ha triat el jurat popular?
Doncs no, tot i que han estat convocades al Palau de Justícia 36 persones per poder fer la tria dels 11 jurats, no ha calgut, ja que acusacions i defenses s'han posat d'acord. Els fets van passar a l'altura d'Abrera, al Baix Llobregat, el 2021. L'ara condemnat ha admès que conduïa sense permís, li havien retirat, anava begut i drogat i va agafar un revolt a massa velocitat, de manera que va envair el sentit contrari i va topar frontalment amb el cotxe que conduïa la mossa. L'home va fugir i va deixar la víctima agonitzada i el seu copilot malferit. És a la presó des de poques hores després dels fets i té molts antecedents policials. Álvaro Machado, advocat del despatx Boseller, que representa la família de la dona, en unes declaracions a aquesta emissora ha valorat el pacte i ha lamentat que les penes per delictes de trànsit siguin tan baixes.
Mai arribarem a tenir una compensació com Déu mana, perquè ja se sap que els delictes en temes de trànsit doncs, són molt lleus, o les penes són bastant lleus, però, com a mínim, doncs, l'han condemnat per tots els delictes i a la pena més elevada que podia ser de presó.
De fet, el màxim que se l'hauria pogut condemnar era a 8 anys de presó. L'home, que també haurà de pagar juntament amb l'asseguradora 65.000 euros als familiars de la dona, ha demanat perdó dins de la sala als familiars de la víctima.
5 minuts i 2:15. L'operació antidroga de fa uns dies a Viladrau, amb tiroteig inclòs, s'ha tancat finalment amb 3 detinguts, una a Màlaga, una a Marbella i el que van arrestar a Viladrau mateix el dia dels fets. Es tracta d'una banda criminal de ciutadans francesos originaris de Marsella que operava a escala internacional des d'una nau d'aquest municipi d'Osona. Els tres estan ara empresonats a l'espera de judici. Nàtia Dell, un dels nous detinguts, és el que va fugir enmig dels trets, oi?
Ah, exacte, Marta, bon dia. És el que es va escapar pel Montseny després d'intentar atropellar la policia, que va respondre amb uns trets, segons informa en una nota la policia espanyola. De fet, el van detenir l'endemà mateix a Marbella, però no ha transcendit fins avui. El tercer detingut el van arrestar a Màlaga el mateix dia de l'operatiu antidroga Viladrau, el 18 de novembre, però també s'ha sabut ara. Pel que fa al mètode operandi, transportaven la droga des de Màlaga a Viladrau, que feia de centre logístic per després enviar-la a França. A Viladrau passaven molt desapercebuts perquè funcionaven de nit o en dies festius. Amagaven el haixix dins els pneumàtics dels cotxes de gran cilindrada, llogats o robats. De fet, la droga que van trobar a Viladrau dins l'antiga fàbrica tèxtil abandonada que ocupaven estava dins una furgoneta i tindria un valor superior al 1 milió d'euros. Al darrere hi ha, assenyalat la policia, molts mesos d'investigació.
El pla fred arrencarà aquest vespre a Girona amb 45 llits per a gent que dorma al carrer, els mateixos que la campanya anterior. Estan situats a l'edifici de l'antiga seu de la UNED, al barri Vell. Des de l'entitat Som Sostre alerten que això cobreix només un 40% de les necessitats reals. Maria Rovira, què reclamen des d'aquesta entitat?
Doncs asseguren que és insuficient l'oferta d'aquest pla fred quan hi ha unes 100 persones que viuen al carrer a Girona. Valoren que des de l'Ajuntament es reconegui que no hi ha prou recursos, però apunten que ja fa anys que alerten d'aquesta situació. El fundador de Som Sostre, Christian Lienlaf, creu que cal actuar i que ja es va tard.
Per nosaltres és molt important que es reconegui, però d'alguna manera exigim les garanties reals per trencar amb aquest bucle etern, no? Un bucle que fa dècades que en parlem, mentre la mateixa pedra roman allà mateixa, la mateixa sabata, que és la inacció i les respostes insuficients de cares a les solucions que eren per ahir.
De fet, l'espai del pla fred a l'antiga UNED s'hi ha d'anar derivat des de serveis socials i per això no hi haurà lloc per tothom, segons reconeixi la responsable del pla, Raquel Rico.
El pla de fred, en principi, només s'hi pot accedir a través de la derivació, però entenem que hi ha aquests tres perfils, que són dones, persones amb discapacitat o diversitat funcional i persones majors de 70 anys, que per la seva vulnerabilitat no podem esperar que hi hagi una derivació, sinó que els deixem entrar sempre i quan hi hagi llit, evidentment.
El servei s'allargarà fins al mes d'abril i complementa l'oferta del centre d'acollida La Sopa, que té totes les places ocupades.
Després de patir per la sequera, ara els productors de cereal i blat de moro de la Plana de Lleida tenen els cultius en l'aire per l'excés d'humitat. Les pluges del mes passat van negar els camps i ara no s'aixuguen per culpa de la boira. En aquestes condicions, la maquinària no pot entrar a les finques ni per recolectar ni per plantar les collites d'hivern. Estela Bossoms, de quin retard estem parlant?
Hola, Marta, bon dia. Doncs li hem preguntat al responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, diu que el cicle habitual porta com a mínim un mes de retard. Entre les pluges i la boira persistent, a moltes finques encara no es pot collir el panís i, per tant, tampoc s'hi pot plantar el cereal d'hivern.
El que està fent la boira és aguantar la humitat als camps. Llavors també el que està fent és perjudicar la futura sembra de cereals d'hivern perquè no podem entrar a treure el blat de moro per poder sembrar-lo de los cereals d'hivern. L'any que ve ja sabem que no tindrem una gran collita perquè no estem sembrant el temps que tocaria.
Segons Caudevilla, si a principis de desembre ja haurien d'estar plantades el 80% de les finques, ara ho estan un 25%. Malgrat tot, insisteix que val més tenir paciència i esperar, perquè entrar als camps tal com estan podria ser molt perjudicial.
Les màquines no poden entrar als camps perquè se claven, s'entollen i se fa un desastre. El sol se malmet molt i les terres s'ha de vigilar molt perquè si no se fa fang i s'escalden i són terres que després queden condicionades els pròxims 2 o 3 anys.
Una altra conseqüència que preocupa els que tenen granges és que tampoc poden accedir als camps per abocar purins.
El que passa és que sí que és veritat que el sector té molt bones bases i ho ha condicionat per poder aguantar, però ara mateix no es corre molta pressa poder sortir als camps per aplicar el purin.
Els agricultors confien que aquesta setmana la boira es vagi dissipant, però donen per fet que afectarà els rendiments del panís que encara espera ser recol·lectat i que penalitzarà les collites d'hivern de blat i ordi.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Més d'un centenar de pobles de la plana de Lleida i del Pirineu recuperaran a partir d'avui el servei bancari al municipi. Serà, però, a través d'una oficina mòbil que els visitarà un cop al mes i que els permetrà fer els tràmits habituals. D'això se'n beneficiaran 41.000 habitants d'11 comarques. Noelia Caselles, Lleida, bon dia.
Bon dia, Marta.
Com ens hem d'imaginar aquestes oficines mòbils?
Doncs mira, són unes furgonetes equipades amb caixer automàtic i amb el personal necessari pel que deies, per l'habitual, obrir comptes, domiciliar i pagar rebuts o rebre atenció personalitzada sobre crèdits, préstecs hipotecaris i productes financers. És una iniciativa que impulsa la Generalitat i que fa efectiva CaixaBank, tot i que també s'atendran clients d'altres entitats bancàries. S'espera donar servei sobretot a les persones més grans que viuen en aquests pobles. Montserrat Soto és regidora de Montornès de Segarra, el primer poble de Lleida on aquest matí ha arribat l'oficina mòbil.
Sí, perquè hi ha Montornès i Mas de Bon Dia. I entre els dos nuclis, pues la mitjana d'edat són a 70 anys. Llavors, tot el que sigui per millorar la qualitat de vida i d'això està molt bé. Perquè, clar, som els grans oblidats i per la gent gran i d'això s'ha de mirar.
Noelia, les oficines faran uns 3.700 quilòmetres mensuals, allò donant voltes per tota la demarcació de Lleida.
Exacte, anant de poble en poble i s'estaran entre 30 minuts i una hora a cadascun dels pobles, de manera que caldrà tenir ben controlat aquest horari. Els veïns ho celebren d'entrada, però reivindiquen que calen més serveis en aquests municipis si es vol que la gent s'hi quedi, sobretot els joves.
Ha arribat aquí un satèl·lit amb connectivitat i és un poble que no té fibra. També s'ha de pensar en la gent jove que treballa a casa i que són els que al final repoblaran els pobles, no?
Home, en principi em sembla bé, és un servei que no l'hem tingut mai en aquest poblet. No crec que sigui un servei molt necessari al nostre poble. Ens faltaria altres serveis primer que són més primordials.
A banda de Montornès, la banca mòbil també passa avui per Ciutadilla, Nalec i Guimarà, tots tres a l'Urgell. I en el cas del Pirineu, la banca mòbil s'ha estrenat a Peramola i Bassella, a l'Alt Urgell. Joan Puig és l'alcalde de Peramola.
Peramola nucli i deu bé a l'hivern unes 150 persones, de les quals 80 són gent de la tercera edat. I dels 80, 40 que tenen dificultats per desplaçar-se a l'oficina més propera, que és la que tenim a 7 o 8 quilòmetres, que és Oliana.
L'oficina també visita avui Canejan, Vilamòs i Esbordes, en aquest cas a la Vall d'Aran.
Gràcies, Noelia. Fins ara.
Bon dia.
En 3 anys, el govern només ha pagat un 10% de les ajudes per instal·lar plaques solars d'autoconsum, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Són 38 milions d'euros d'un pressupost total de 374 milions finançats amb fons europeus. Jordi Canal.
Sí, des del desembre del 2021 fins ara s'han revisat i pagat 7.000 expedients. N'hi ha 29.000 més que estan aprovats inicialment, però pendents del tràmit final i del pagament. Un dels usuaris afectats per aquesta demora és Toni Blázquez, que ha fet arribar la seva queixa a la bústia de denúncies dels oients del Matí de Catalunya Ràdio.
Jo vaig demanar les plaques solars el 2021, les vam instal·lar el febrer del 2022, mai he rebut el pagament. Ha passat ja, doncs, un any i pico, quasi dos. No reps avisos, tampoc no t'envien recursos portatoris, com que ho tens pendent. Bueno, és una desinformació i a la web no res.
Tampoc hi ha manera, diu, de contactar telefònicament.
He intentat trucar al telèfon que tenen, aquest que atenen suposadament pels dematins, però sempre es penja i no t'atenen mai. O sigui, és un telèfon que no està operatiu i quan a vegades es penja, és a dir, no donen un bon servei.
L'Institut Català de l'Energia assegura que intenta simplificar la tramitació d'aquests expedients, però que cal ser rigorós perquè Europa fiscalitzarà després la concessió d'aquestes ajudes.
La multinacional Puratos, una de les empreses líders en fabricació de productes de pastisseria, fleca i xocolateria, aposta per la seva seu de Sils, a la comarca de la Selva, i ara hi farà un centre d'innovació, un centre que, si tot va bé, Clara Jordan, d'aquí un any ja obrirà portes.
Sí, un espai de 800 metres quadrats on s'inverteixen 2,5 milions d'euros per convertir-se en el projecte més ambiciós de la firma. La seva funció l'explicava el director general de Puratos a l'Estat, Jorge Grande.
Que aquí tengamos todo lo que son nuestros departamentos de I+D y nuestros comerciales y técnicos, más diríamos de aplicación, para en este lugar construir soluciones de ingredientes de panadería, pastelería y chocolate.
I per això esperen establir aliances a tots els nivells i amb tot el món.
Co-crear conjuntamente con otros actores del mercado, es decir, con clientes, con proveedores, con universidades, con instituciones, con centros de innovación de otros lugares de España, pero también con centros de innovación que están fuera de España.
Inicialment hi treballaran una trentena de persones, però ja es planteja una ampliació de plantilla en el futur.
I un fet que de retruc, Clara, beneficia i molt al municipi de Sils.
I tant, Marta, perquè ara ja és una empresa clau per Sils i amb aquesta ampliació s'espera que encara ho sigui més, com explicava l'alcalde Eduard Colomer.
Té un impacte directe i indirecte en el municipi molt gran, amb llocs de treball i amb tota la sèrie d'inputs econòmics que això genera. I, per tant, estem molt contents de que no només, diguem-ne, continuïn a estar a dalt, sinó que facin una aposta de futur per créixer.
Un creixement que, a més, posarà el mapa al municipi, considera l'alcalde, perquè s'espera que hi vingui a treballar gent d'arreu del món. La planta de Sils és la segona més important de Puratos, després de la de Bèlgica, on hi ha la seu principal.
Millorar el benestar emocional de les persones i prevenir els suïcidis i les depressions són els objectius del projecte europeu MenBest, que s'aplicarà els dos pròxims anys, en concret a Santa Coloma de Gramenet, al Barcelonès. Es tracta, David Àngela, d'un projecte força ambiciós.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, sobretot pel seu objectiu, abordar de manera comunitària la prevenció del suïcidi i la reducció de les depressions a banda de millorar el benestar emocional en un context de ràpida transformació. Benedict Amann és el psiquiatre que lidera el projecte i doctor de l'Hospital del Mar.
Durante la pandemia hay un aumento de bien malestar en los jóvenes, en la gente mayor, también más suicidios, más depresión, más ansiedad, y después tenemos otros factores desencadenantes como ahora la guerra. Tenemos las catástrofes como en Valencia, etcétera, que tienen un impacto también. Es un conjunto de, yo creo que de varios factores y lo notamos en la clínica.
Per protegir els més joves, Amann desaconsella l'ús de telèfons mòbils, un dels factors de risc més importants, i les xarxes socials abans dels 16 anys.
Es una protección, ¿eh? Tenemos las adicciones a la nueva tecnología y también un factor muy importante es el bullying, que se crea fácilmente en las clases, ¿no? Excluyendo a otros vía WhatsApp, etcétera, ¿no? TikTok, etcétera.
Per la seva banda, Blanca Pedrós, segona tinenta d'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, reconeix que justament la població jove, juntament amb la tercera edat, és la que més els preocupa.
Com un pessimisme, no?, de cara al futur. O sigui, abans, en el passat, potser hi havia com una sensació més, doncs, que sóc jove, però lluito i tiro endavant i canvio el món. Ara la gent jove se sent moltes vegades que no té futur a nivell de feina, a nivell d'habitatge, hi ha moltes qüestions a nivell de medi ambient. També és un tema que els afecta molt, perquè són molt conscients dels temes del canvi climàtic i tal, i llavors, doncs, bueno, tenen tot de factors del món que els fan patir.
Per millorar aquest escenari, el projecte MenBest fixarà diverses activitats amb la participació de les institucions, entre les quals l'Ajuntament i el CatSalut, associació i entitats amb la finalitat de reduir els símptomes depressius. També es farà formació específica per col·lectius com bombers, policies o professionals de l'atenció primària. A banda, també s'actuarà directament en els joves des dels centres escolars.
Una cinquantena de pacients diabètics de l'Hospital Joan 23 de Tarragona provaran un dispositiu pioner per ajustar la dosi exacta d'insulina que han de rebre, i això ho faran a través de la intel·ligència artificial. Un mal control de la glucosa en sang augmenta el risc de tenir complicacions de salut, fins i tot la mort. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què centren l'atenció en pacients hospitalitzats?
Bé, és veritat que cada diabètic requereix ajustos individualitzats d'insulina, però quan ingressen en un hospital la situació es complica perquè aquesta dosi pot interferir en altres tractaments. Fins ara no hi havia cap sistema per automatitzar la gestió de cada pacient. Una iniciativa europea ha trobat ara la solució amb el desenvolupament d'un software pioner que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial facilitarà la feina als professionals de la salut. A partir del gener començaran a provar amb pacients de l'Hospital Joan 23 amb la supervisió de l'Institut d'Investigació Pere Virgili. La responsable del grup de recerca, la doctora Teresa Huguet, ens ha explicat com funciona aquest algoritme.
Es tracta d'un dispositiu que el que té incorporat és un algoritme que en realitat interpreta el que fem a la pràctica habitual, no? La pràctica clínica habitual. És a dir, tindrà en compte tots aquests factors del pes del pacient, si té insuficiència renal o no, quina malaltia té, quines dosis d'insulina portava a casa, si és que en portava, quin tractament portava, i en funció d'això li calcularà la dosi que se li ha de posar al pacient. Evidentment, hi haurà un suport mèdic a darrere.
La Fundació Jordi Gol i Gorina de Barcelona, per cert, és l'altre soci català que participa en aquest projecte de recerca europeu, s'encarregarà en aquest cas de provar l'eina, però amb pacients d'atenció primària. Si es valida aquest software anomenat Glucotab, que funciona a través dels dispositius digitals, el seu ús es podrà estendre a hospitals, CAPs i residències.
Durant les properes setmanes, el Pallars Jussà durà a terme una prova pilot en els comerços de la comarca per tastar la reutilització de dos tipus d'envasos, de vidre i de plàstic. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que té l'objectiu de reduir la petjada ambiental dels envasos d'un sol ús. Pau Rovira, com funcionarà?
Hola, Marta, bon dia. Doncs aquesta iniciativa, finançada pels fons Next Generation, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Tremp i la Pobla de Segur, implicarà diversos establiments que oferiran als seus clients un lloguer d'envasos reutilitzables amb un sistema de fidelització. Laia Figuera, tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp, explica que de moment es vol reutilitzar primer els pots de vidre de 100 grams de paté o formatge.
La gent que hi participa, no?, pot retornar aquests envasos dels quals s'aprofita el vidre, s'higienitza i es torna a aprofitar, funcionarà amb un sistema etiquets per incentivar la prova i la devolució. Quan hagis tornat 10, podràs obtenir un pot de paté gratuïtament, o si en tornes 15, un pot de tupí.
I segon, els envasos de polipropilè, per a menjar preparat.
Tindran l'opció, en lloc de fer servir un envàs d'un sol ús, llogar-ne per 3 euros un envàs de reutilitzable. I cada vegada que el podran fer servir tants cops com vulguin, i si el volen deixar de fer servir, doncs quan el tornin a la botiga podran recuperar els 3 euros.
A més del benefici pel medi ambient, la regidora de Desenvolupament Local, Sandra Herbàs, assegura que també beneficiarà comerços i consumidors.
Tot el que es pugui reutilitzar, doncs, a part d'anar bé pel medi ambient, també anirà bé per l'economia de les empreses. També poden ajustar potser inclús els preus dels productes perquè també s'acabi beneficiant el comprador.
L'Ester, que té un local de menjar precuinat i és un dels comerços adherits, creu que la iniciativa funcionarà.
Jo crec que sí, que hi haurà resposta, perquè des de que tinc la info a la botiga, molta gent et pregunta, els explico. Llavors, pues, bueno, és una manera de que la gent s'animi a fer-ho, no? Perquè si veuen el tàper allà, els expliques i tal, i de fet ja estan preguntant i això. I llavors, una mica per ajudar la gent a que agafi l'hàbit, com hem agafat l'hàbit d'anar amb la bossa per anar a comprar el súper.
El projecte busca minimitzar els residus i les emissions de CO2 i també que un de cada tres habitants acabi adoptant aquest canvi d'hàbits, amb l'aspiració d'ampliar el tipus d'envasos i el nombre de comerç més endavant. La primera fase d'aquest pla pilot serà de 2 mesos.
Dos minuts i arribarem a 3:15. Ara al Catalunya al dia us expliquem un cas de suposat xantatge polític a la comarca de l'Alt Penedès. Un alt càrrec de Junts a la Diputació de Barcelona, l'alcalde de Torrelles, Sergi Pallès, va coaccionar presumptament dues regidores del partit de Sant Martí Sarroca perquè canviessin de llista local per anar a la que avalava el secretari general de Junts, Jordi Turull. Si no ho feien, les va amenaçar de retirar-los una subvenció de 150.000 euros que els havia promès per canviar una teulada d'amiant. Ha destapat el cas al diari Ara i a Catalunya Informació hem pogut parlar amb una de les regidores víctimes d'aquestes suposades amenaces a Sant Martí Sarroca. I tenim la Montse Gené. Montse, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, sí, hem parlat fa poca estona amb la regidora de Sant Martí Sarroca, Àngels Vallès, que és la presidenta local de Junts. Ella ens ha confirmat a Catalunya Informació que ella i la seva companya Montse Gil van rebre un WhatsApp de Sergi Vallès, que és el president de l'àrea d'infraestructures de la Diputació de Barcelona, vinculant el vot de totes dues a una determinada candidatura a la recepció d'una subvenció pel centre de Sant Martí per poder canviar la coberta d'amiant. La sentim a ella mateixa.
Ell estava disgustat perquè no recolzàvem el grup de l'executiva i llavors ens va enviar un missatge sense cap raó lògica que ens deia que no aprovarien els 150.000 euros per arranjar la teulada del centre d'aquí Sant Martí. Evidentment, això ens va destrossar.
Elles dues estan decebudes i enfadades i no saben si marxaran o no del partit. La intenció inicial és poder acabar el mandat que van rebre en les eleccions municipals de l'any passat. Diuen que estan en una mena de stand-by. Elles, recordem, anaven a una candidatura que es va retirar uns dies abans de les votacions a l'executiva comarcal, segons diuen, per pressions de la direcció. La que va quedar en solitari, la candidatura encapçalada per Jaume Julivert, va obtenir el 57% dels vots favorables enmig de la polèmica. Fins ara no hem pogut contactar amb Sergi Vallès, que és el protagonista d'aquesta notícia.
Gràcies, doncs, Montse Gené. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El grup d'acció local Pesquer Mar de l'Ebre impulsa la campanya Si és de Llotja, és boníssim, per animar els consumidors locals a comprar peix de proximitat. Donen el tret de sortida coincidint amb les setmanes prèvies a Nadal, l'època més forta del sector. Anem a Deltebre. Jordi Barranca, com han articulat aquesta campanya?
Bon dia, Marta. Doncs la peça clau en aquesta campanya que s'allargarà fins després de Reis són les peixateries. Rebran de les confraries a pescadors tot tipus de material distintiu. Parlem, per exemple, de targetons identificatius que aniran a les capses o també de bosses de tela de regal pels consumidors. Joan Alginet és el gerent del Galp Mar de l'Ebre.
Posar en valor, en primer lloc, el nostre producte, lligant-ho en una segona derivada que per a nosaltres també és important, el paper cabdal que juguen les peixateries a les Terres de l'Ebre. Per tant, a través de les peixateries volem arribar als consumidors. Volem agrair l'esforç que fan aquelles persones que van a comprar peix i marisc de Llotja a les Terres de l'Ebre a través d'un seguit de material, entre ells pues, un element distintiu que estarà a les caixes del producte juntament amb el peix.
També hi haurà spots publicitaris i a les xarxes socials adreçats en aquests casos a uns perfils que no solen comprar peix, tot per mirar de revertir unes dades que destacava així el director general de pesca, Antoni Espanya.
Hi ha un descens del consum de peix causat bàsicament pel canvi d'hàbits de les famílies. La gent que ha vegat té menys temps per cuinar. La cultura del peix bàsicament està instaurada en la gent gran, la gent de 50 cap a dalt. Els estudis que tenim diuen que el segment de població que més consumeix peix justament són els jubilats, perquè tenen aquesta cultura de peix i a la vegada tenen més temps també.
I és que el sector pesquer és molt important aquí a la zona. L'any passat la facturació de les llotges va arribar als 25 milions d'euros, un sector que veu amb molta preocupació la intenció de la Comissió Europea de restringir la pesca d'arrossegament al mar Mediterrani i que s'ha de debatre durant els propers dies.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La nova comèdia musical, El dia de la marmota, dirigida per Enric Cambray i Manu Guix, ultima els assajos abans de l'estrena aquest 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. És un dels grans títols de la cartellera teatral d'aquesta temporada, Marta Vives.
Enric Cambray i Manu Guix i la coreògrafa Míriam Benedítez dirigeixen la primera versió no anglesa i en català del Dia de la Marmota, que s'estrenarà el proper 23 de desembre al Teatre Coliseum. El musical de gran format reunirà damunt l'escenari 16 actors, entre ells Roc Bernardí, Diana Roig, Oriol Borés i Júlia Bonjoc, i una banda de 6 músics en directe interpretant l'adaptació escènica de la partitura de Tim Minchin. Manu Guix és el director musical.
És una partitura molt rica en estils, molt variada, que ja des de doncs, el tema principal de l'espectacle pot recordar música folk, hi ha molt de funky, hi ha rock, hi ha pop, En fi, jo crec que és una partitura, doncs ja ho dic, molt rica, que a més podem interpretar en directe amb un grup de 6 músics.
Basada en l'èxit de Broadway i el West End, aquesta comèdia romàntica parla de canvi, d'amor, de les relacions amb els altres i de la voluntat d'intentar ser millor persona. I tot plegat dins un bucle sense fi on música, text i dansa van a parts iguals. Als anys 90 es va convertir en un gran fenomen cinematogràfic protagonitzat per Bill Murray i Andy McDowell. Enric Cambray n'explica l'adaptació.
L'argument és el mateix. Quin és el repte? Fer això en teatre, no? Tots els recursos que et dona el fet cinematogràfic de la repetició temporal, no? Que és molt, és més relativament senzill amb un muntatge, aquí no, aquí realment el temps és lineal.
Ja s'han venut 10.000 entrades pel Dia de la Marmota, el nou musical de Nostromo Life, que es podrà veure de moment fins a mitjans de març.
Quan falten 3 dies perquè arrenqui la 30a edició del Manga Barcelona, ja no queden entrades ni per divendres, ni dissabte, ni diumenge. Per tant, si algú hi vol anar i no té tiquet, només té l'opció de comprar-la per dijous. És una edició amb una quinzena de mangagas convidats que encapçala Naoki Urasawa, autor de Monster Happy i 20th Century Boys, entre d'altres sèries d'èxit massiu. Barcelona, Valeria Obereda.
Bon dia. La cita otaku per excel·lència a casa nostra arriba molt carregada en aquesta edició. A més d'Urasawa, un altre plat fort serà Yumiko Igarashi, autora de Candy Candy, o Takeshi Kawaguchi i Yuki Tabata. Al Manga Barcelona també hi haurà molta música japonesa, però també d'aquí, com la dels Amics de les Arts. Meritxell Puig n'és la directora.
I sempre els hem estat seguint i ens han estat seguint i som molt fans del Manga Barcelona, doncs hem volgut també fer-los un petit espai.
Una actuació que serà divendres a 2:15 del migdia. I Oriol Estrada, responsable de continguts del Saló, parla de la relació entre Catalunya i el manga.
Catalunya és, vull dir, és un focus a nivell editorial del món del còmic, ho ha sigut sempre. I llavors jo crec que ja ho portem una mica dins, hi ha molta cultura de còmic i hi ha com aquesta predisposició. Aquests dies es parla molt de Bola Drac, ara que ha tornat, i Bola Drac, el fenomen que va ser aquí, no va ser igual a altres comunitats autònomes, no? I és això, tenim aquest interès pel manga, per l'anime, pel Japó.
I aquest és un saló per tota la família, ple d'activitats per a tots, que es poden centralitzar a través de l'aplicació creada per aquest esdeveniment.
La Generalitat ha comprat en una subhasta a Sevilla un retaule del segle XVI provinent del castell de Montcortès a la Segarra. Es conserva gairebé íntegre, s'incorpora a la col·lecció nacional i es dipositarà al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Pere Joan Álvarez, quina rellevància té aquesta obra?
Doncs es tracta d'una de les obres més rellevants de l'artista Joan Pau Guardiola, natural de Cervera i un dels autors paradigmàtics del primer renaixement a Lleida. El professor de la Universitat de Lleida, Albert Velasco, expert en Joan Pau Guardiola, valora així la importància del retaule.
En primer lloc, perquè és una peça conservada gairebé íntegrament. En segon lloc, perquè sabem el pintor que la va realitzar, que és Joan Pau Guardiola, conegut popularment com Joanot de Pau, que era un pintor sord i mut de Cervera, que va treballar entre finals del segle XV i principis del XVI, que a més va realitzar aquest retaule per al castell de Montcortès. És a dir, coneixem absolutament tot.
Escolta'm, i com va anar per a Sevilla?
Doncs primer va ser traslladat a principis del segle XX del castell de Montcortès al Palau Moixó de Barcelona, l'altra residència dels propietaris del castell. Anys després, el palau es va buidar i els seus propietaris van marxar cap a Sevilla. I ara ha sortit a subhasta en aquesta ciutat andalusa i la Generalitat, mitjançant el dret de tempteig, l'ha adquirit per 140.000 euros.
La bona sintonia entre Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona, ara del mateix color polític, garanteix les aportacions públiques als equipaments culturals de la capital catalana. Així ho ha assegurat l'alcalde, Jaume Collboni, en l'anunci aquest matí d'acords en matèria econòmica, com els que afecten a les ampliacions del MNAC o el MACBA Montse Mas.
Les tres administracions públiques destinaran 100 milions d'euros a les obres de rehabilitació i ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El 50% anirà a càrrec de la Generalitat i el 30% de l'Estat. A més, el Departament de Cultura aportarà 5 milions d'euros a l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i 4 milions a la reforma de la sala principal del Mercat de les Flors, que haurà de buscar un nou emplaçament per a les funcions durant els 3 anys que durin les obres, a partir del 2026. En una compareixença amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'alcalde Collboni ha celebrat així aquests acords.
Una de les reivindicacions històriques de la ciutat era justament que doncs, on no es complien les parts alíquotes de la, que havien de portar les administracions, fossin l'Estat o la Generalitat, i que subsidiàriament era l'Ajuntament que havia de fer un sobreesforç econòmic. Això en part ja es va començar a pal·liar amb els convenis de capitalitat cultural, amb el Ministeri de Cultura des del mandat passat, i jo crec que avui el que fem és reblar clau en alguns àmbits on encara calia normalitzar la presència de la Generalitat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i les dues, temps ara pels esports. El Barça, que aquest cap de setmana ha vist com el Madrid se li ha situat a només un punt i amb un partit més encara per jugar, demà torna a tenir partit de Lliga, on intentarà trencar una ratxa negativa de tres partits sense guanyar. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes juguen demà al camp del Mallorca, partit avançat de la 19a jornada, ja que per aquelles dates tots dos equips han de jugar a la Supercopa d'Espanya. Els de Hansi Flick han fet aquest matí el darrer entrenament i d'aquí uns minuts compareix en roda de premsa el tècnic alemany. Marxem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Com dius, d'aquí a 5 minuts la compareixença de Hansi Flick després de la sessió d'entrenament que ha comptat amb la participació de Dani Olmo, que no va jugar aquest darrer partit contra les Palmes per descans i per risc de lesió, com explicava el Xavi Campos ahir al club de la mitjanit, però que no té cap problema físic i estarà ok per jugar contra el Mallorca. També Alejandro Valdés ja ha recuperat de la trompada que va rebre. I a tot això l'equip torna Marc Caçador després de complir el partit de sanció i estarà disponible i a les ordres d'un Hansi Flick que d'aquí a 5 minuts començarà aquesta roda de premsa.
Gràcies, Ramon. D'altra banda, l'Espanyol també farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Barbastre, en aquest cas partit de la segona ronda de la Copa, i també acabarà avui de preparar el seu partit de Copa l'Europa, que demà rebrà el nou Sardeny a les Palmes, el butxí precisament del Barça dissabte a la Lliga.
I un parell de punts més de futbol relacionats amb un exjugador blaugrana i una jugadora de l'equip femení.
D'entrada, avui s'ha confirmat que el migcampista de Matadepera, Riqui Puig, té un trencament dels lligaments encreuats del genoll esquerre. L'ex del Barça es va lesionar dissabte en la segona part del partit que el seu equip, Los Angeles Galaxy, jugava davant Seattle. I d'altra banda, les proves d'aquest dilluns al matí han confirmat que la jugadora del primer equip femení del Barça, Vicky López, té una distensió del lligament lateral intern del genoll dret, que es va fer durant el partit a Espanya-Corea del Sud de divendres passat. El temps de baixa aproximat serà entre 2 i 3 setmanes.
I a la Lliga ACB de bàsquet, victòries més que destacables del Joventut davant el Madrid i el Baxi Manresa contra el Barça. Feia 13 anys que la penya no superava el Madrid a Badalona i els del Bages feia 15 anys que no derrotaven el Barça al Nou Congost.
A l'Olímpic de Badalona, davant més de 10.000 aficionats, Joventut 80, Madrid 76, va valorar aquest triomf el capità dels verdinegres, Pau Ribas.
Era un dia diferent, feia molt de temps que no érem capaços de guanyar aquí al Madrid. Curiosament hem guanyat allà uns quants cops, però aquí ens estava costant. Primer crec que jugar amb l'Olímpic així és molt diferent. Tant de bo poguéssim jugar així tots els partits, perquè tot és molt més fàcil.
Mentrestant, el Nou Congost, Baxi Manresa 85, Barça 72, el Basa Manresa. Dani Pérez destaca el moment dolç que viuen els del Bages.
Seguim sent molt sòlids a casa, jo crec que he fet un molt bon partit i, bueno, ja et dic, molt contents per treure la cinquena i per guanyar tot un Barça. Està clar que quan els tirs entren tot surt més fàcil, no? Avui he tingut encert i, òbviament, doncs, bueno, m'he vist amb confiança.
El Barça ahir es va lesionar Darío Brizuela i avui s'hauria de saber la base exacta de la lesió i tampoc va poder jugar el nou fitxatge, Raúl Neto, que estarà unes 4 setmanes de baixa. Tot plegat ho analitza el tècnic del Barça, Joan Peñarroya.
Bueno, estem tenint molta pega, és una evidència, no? Comencem amb l'Apro, comencem amb el Neto, lesions de llarga durada, fitxem el Raúl i també té per un mes. El de Brizuela se li han de fer proves, però serà per setmanes. És el que hi ha.
A la classificació de la Lliga CB, el Baxi Manresa és 6è, el Barça 7è i el Joventut 8è, empatats, això sí, tots a 5 triomfs i 4 derrotes i en zona de play-off. A la Lliga Femenina, també jugat ahir, Cadí la Seu 78, Joventut 83. Amb aquest triomf, les badalonines se situen 8enes a la classificació, però empatades amb les 5enes. I encara en bàsquet, a la NBA, derrota aquesta matinada dels Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández davant Orlando Magic per 92 a 100. Els Nets són els 8ens de la conferència Est, amb 9 triomfs i 12 derrotes.
I acabarem d'aquesta informació esportiva d'avui amb una renovació al Barça d'en Vol.
Doncs sí, perquè el club blaugrana ha anunciat fa pocs minuts que l'extrem del primer equip, Aleix Gómez, ha ampliat el seu contracte amb el Barça per les 3 pròximes temporades. Això vol dir fins al juny del 2029, perquè ell acabava contracte inicialment el 2026. Aleix Gómez, de 27 anys, s'ha format a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona des que en tenia 12.
T'ho pots perdre.
Les celebracions del mil·lenari de Montserrat al Palau de la Música Catalana arrenquen amb un concert que es fa aquest vespre a les 8. Una trobada que reunirà l'Escolania, però també diverses formacions integrades per antics escolans, com serien la Capella de Música del Mil·lenari o, entre d'altres, la Coral d'Antics Escolans. Interpretaran obres de compositors de l'Escola Montserratina a les ordres d'alguns dels directors de més renom, com Josep Pons, Salvador Mas o Manel Valdivieso, entre d'altres.